Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Aquesta sintonia ens indica que toca Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per gentilesa de la Fundació La Caixa. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada. Estic aquí el dijous, a mi no m'ha agafat res, Cara!
Avui t'he de dir que a l'informatiu no t'hem robat notícies.
Ah, esclar, és veritat.
Que l'altre dia...
L'altre dia sí. L'altre dia és que vaig haver de canviar alguna notícia sobre la marxa,
Em sap greu.
Sembla que va ser tu. No.
No
va ser tu. Bueno.
Però tampoc culparem a Júlia.
No, tampoc.
Era l'actualitat. Era l'actualitat, sí. I s'havia de dir.
Molt bé.
Bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada. Vinga, endavant.
Què? Com estàs?
Bueno, en primer lloc, jo he de saludar els nostres oients i els dic que avui siguin feliços.
Molt bé,
que
se
la passin
bé
escoltant aquest programa, al final del qual sabran una miqueta més. No sé de què, però una miqueta més sabran.
Segur que sí, d'alguna cosa segur que
I
sí.
I salutacions al gran productor Ferran Comdevila i a la nostra seriosa Paula Moreno al control.
Bueno, seriosa.
Sí, mentre està aquí al control,
ara rient,
sí.
Ara està rient.
Sí. Bueno, vostès no ens veuen, però poden estar segurs i segures que l'equip del programa se ho passa molt bé. Te la passes bé, Clàudia?
No és Clàudia...
Carla, perdó. Jo tinc aquestes...
No és Clàudia, no és Clara, no és Carmina, no és Catalina... S'assemblen, perquè tots
comencen per ser.
Cecília m'agrada molt, però tampoc és Cecília, és Carla. Sí, avui sóc jo perquè el Rafa està malalt, però no us preocupeu, que d'aquí pocs dies ja estarà recuperat i ja tornarà a ser aquí amb nosaltres.
Perfecte.
A veure, Salvador, avui dijous, a qui ens portes? A qui entrevistarem?
Doncs avui tenim que entrevistar a una persona important. Anton Gassol, exdegà del Col·legi d'Economistes, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que va promoure, en aquest programa també, que Catalunya hauria de ser un hub europeu del cotxe elèctric. No ho és encara, però bueno.
Doncs, de fet, aquí el tenim. Bona tarda, Anton Gassol, i benvinguts a Camins, i especialment a Economia en Valors.
Gràcies, molt amables.
Aquí, ara et farem unes preguntes, a veure si ens pots resoldre aquests dubtes. La Comissió Europea acaba de concedir 6.000 milions addicionals dels fons Next Generation, els fons per la recuperació econòmica i modernització que Europa va tenir a causa de la Covid. Anteriorment ja es van rebre 28.000 milions d'aquests fons. I ens podries explicar com s'han distribuït aquests fons a Catalunya?
Bàsicament s'han distribuït per la població, cosa que no era l'objectiu inicial de la Unió Europea, sinó que la Unió Europea el que va fer, jo crec que és una cosa fantàstica, que quan vam patir el Covid, a diferència de quan vam tenir la crisi del 2007-2008 i la recaiguda del 2010-2012, aquesta vegada la Unió Europea va actuar de manera molt àgil, intensa, i precisament per fer front als estragos que la Covid havia causat. I per fer això, va dir, hi dedicarem 750 milions d'euros en els pròxims 6 anys, 2021-2026, però ho farem d'acord amb el que han patit cada un dels estats membres. Per tant, els indicadors seran quina ha estat la caiguda del PIB, com ha augmentat el seu atur, i això amb dades ja conegudes, un 70% i un 30% addicional amb el que havia passat més recentment. Per tant, un criteri d'equitat, de solidaritat amb els països en funció del que havien patit. I quin és un dels països que havia patit més? Després d'Itàlia, Espanya. En valor absolut, amb altres en valor relatiu, i altres països de la Unió Europea que havien patit més. I això què fa fer? Que ens donessin uns 140.000 euros amb...
Milions.
140.000 milions d'euros amb els preus del 2018, i ara vol dir que són bastant més, repartits aproximadament uns 70.000 en subvencions, és a dir, en transferències no reembolsables, i els altres en préstecs. Espanya ja ha decidit tots aquests 70.000 milions en forma de transferències. Però com ho ha fet? No ha fet això mateix que havien fet amb els estats de la Unió Europea, que seria, bueno, i quina comunitat ha patit més, i per tant nosaltres farem un procediment semblant. Ho ha fet bàsicament amb un criteri de població. I una de les coses en les que Catalunya té un dèficit important és el dèficit d'habitatge de lloguer social.
I tant.
I vosaltres, que sou joves i molta gent, doncs sabreu de les dificultats que hi ha per comprar un habitatge o per llogar-lo, i quants diners del que vosaltres guanyeu s'hi han de dedicar per fer front al lloguer de l'habitatge. Doncs bé, aquí, sobretot, l'interès meu em va acollir la invitació del Salvador Aragonès, perquè jo sóc patró d'una fundació privada que es diu Família i Benestar Social, que juntament amb 14 fundacions més fem una cosa, una coordinadora que es diu Cohabitat, i que la finalitat és una finalitat de promoció d'habitatge de lloguer social. I quan dic lloguer social, vol dir que el preu d'aquest lloguer és de 7,5 € per metro quadrat, i el que és més social, de 5,5 € per metro quadrat. I aleshores, qui està disposat a invertir en habitatge que només t'està rendint uns 7 € per metro quadrat? Doncs no hi ha cap promotor, no hi ha cap inversor que ho faci. Qui ho fa? Les administracions públiques, des de les corporacions locals, ho fan algunes, i en el cas de Catalunya, que és una illa, una cosa molt excepcional en tota Espanya, aquesta coordinadora de fundacions privades, que n'hi ha 15, que ja portem un rècord d'uns 3.000 habitatges, de gestionem, de que hem promocionat aquests 3.000 habitatges, som capaços de fer de l'ordre de 1.000 habitatges més si tenim el finançament. I aleshores què fa falta? Subvenció i finançament. I si voleu, aclarirem una mica aquests dos conceptes.
Sí, bueno, veig que... Però bueno, de totes maneres, Europa pensava una mica malament, així s'ho deien les cròniques, de que no se sabia bé si el govern donava amb equitat els crèdits aquests de Next Generation, no? I llavors ha enviat una comissió del Parlament Europeu, que acaba de marxar ara, i en fi, per veure una mica com funcionava aquesta comissió. Al final, aquesta comissió ha dit que tot anava bé, però no hi havia suficient transparència. Quina opinió en tens d'això?
Bueno, l'opinió és que Europa és molt reglamentista, Espanya encara ho és més i segurament a Catalunya més, però val la pena algunes vegades ser algú reglamentista. Aquests diners no són per malbaratar-los, aquests diners són pels adjectius que en diu el programa. El programa és de recuperació de la Covid, de transformació del nostre teixit productiu i de resiliència pel futur. I per això té un nom molt apropiat que se'n diu Next Generation. Volem que la generació futura, la vostra generació, no pateixi i es trobi en millors condicions. Bé, tal com diu el Salvador, resulta que aquest programa està condicionat, és el que se'n diu la condicionalitat de la Unió Europea per rebre els diners, i aquesta condicionalitat ha d'obeir a unes coses que se'n diu el semestre europeu, dir, miri, vostè té una sèrie de deures pendents que els ha de fer, i precisament ha de presentar un programa en el que manifesti que farà tots aquests deures, en temps i forma. I aquests deures els ha de fer des del començament fins al 2026. I aquests deures són per rebre les subvencions, aquests 70.000 milions. Però Espanya va endarrerida en demanar els préstecs. No ha estat fins al 22 de desembre passat que la ministra, la vicepresidenta del govern, la senyora Calviño, va presentar el que en diuen l'addenda al pla de recuperació. L'addenda vol dir els préstecs, que seran 84.000 milions, dels quals 18.000 ja els han adjudicat amb un PERTE, però els altres 65.000 són préstecs que distribuiran, dels quals ja tenen determinat que 20.000 milions aniran a les comunitats europees, a les comunitats autònomes, amb 4 o 5 conceptes. Aleshores, del que a mi particularment, i per Catalunya em sembla que val la pena, és que, escolta, si tenim unes subvencions provinents de les transferències que a Catalunya, a tot Espanya li ha tocat 1.000 milions de subvencions per fer habitatge de lloguer social. D'aquests 1.000 milions, a Catalunya només n'hi ha tocat 160 milions, o 164, que és el 14%. Però perquè les fundacions puguem absorbir aquests diners en forma de subvencions, necessitem finançament addicional, perquè no tenim recursos. Aleshores, aquest finançament addicional ha de ser un 20% subvenció i un 80% finançament. I perquè puguem fer front al préstec, necessitem que aquest finançament sigui com a mínim a 30 anys i amb un termini i amb un tipus d'interès que no pot difícilment passar del 2%. Gràcies als préstecs Next Generation, aquestes condicions es poden complir i tenim segurament la garantia de que almenys de l'ordre d'uns 650.000 milions vindran en forma de préstecs a Catalunya.
Vostè creu que aquests fons Next Generation, aquests préstecs, podran fer front a la problemàtica, a la gravíssima problemàtica de l'habitatge social?
Amb una petita part sí, perquè ja li... Miri, aquests 1.000 milions de subvencions que rebrà Catalunya, que estan assignats, són per fer de l'ordre uns 3.000 habitatges, uns 3.500 habitatges. Però hi ha hagut propostes per fer-ne 12 o 13.000. Per tant, 3 o 4 vegades més. És a dir, si hi hagués més subvencions i, sobretot, si hi hagués més préstecs, se'n podrien fer molts més. I ara no hi ha problemes de disposició de sòl. Els ajuntaments tenen sòl suficient per fer de l'ordre de 12, 13.000 o 15.000 habitatges en els propers anys.
I llavors, quin és el problema?
El problema és que no hi ha prou subvenció i no hi haurà prou préstecs. N'hi haurà...
Per habitatge social, diu.
Sí, n'hi haurà per fer uns 3.000, però no per fer-ne 13.000.
Vale. I perquè no es produeixin aquestes infrafinançaments per l'habitatge social, què aconselles que facin el govern de la Generalitat, aquí estem a Catalunya?
Bueno, el govern de la Generalitat, l'Institut Català de Finances, que afortunadament ajuda amb això, però resulta que qui té la paella pel mànec és Espanya. I Espanya distribueix, assigna tots els diners amb les quantitats i les finalitats. I només les comunitats autònomes són gestores de lo que se'ls hi ha assignat. Però no tenen capacitat de decisió, ni la finalitat, ni la quantia, sinó que venen només com uns simples gestors administratius del que el govern de l'Estat distribueix a nivell de cada...
Llavors, què hauria de fer el govern de l'Estat? Perquè...
Pues el govern de l'Estat hauria de fer això que hem dit al començament, el mateix que ha fet la Unió Europea amb ells. Escolti, he tingut en compte quina és la seva situació? El govern de l'Estat hauria de dir quina és la situació de Catalunya respecte de l'Extremadura, d'una altra, i per tant no serà café para todos, sinó que serà l'assignació en funció de les necessitats que tenen cada una dels territoris.
Sí.
Doncs quina llàstima que no es pugui fer front d'una manera més fàcil a aquesta problemàtica de l'habitatge, que, com jo, estic convençudíssima, ho sé, que molta part de la societat la pateix. Ara hem de fer una petita pausa per la publicitat i després tornem amb més Economia en Valors.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
We'll be right back.
Molt bé, aquí seguim a Economia amb Valors. Ara anem, això sí, Salvador, a les notícies més destacades. La Fundació La Caixa tindrà el pressupost més alt de la història. La inversió és de 538 milions d'euros, 23 milions més que l'any passat, segons ha apuntat el seu president Isidre Feiner.
Sí, Carla, la Fundació La Caixa continua desenvolupant de manera prioritària iniciatives socials, científiques, educatives i culturals que comptaran amb el finançament d'aquests 538 milions d'euros, el pressupost més alt de la història de l'entitat, no? Concretament, el 60% de la inversió es destinarà a programes d'incidència social i amb impacte transformador davant de les problemàtiques com la lluita contra la pobresa infantil, amb el programa Caixa Pro Infància, fins a projectes per millorar l'atenció a les persones que es troben al final de la vida amb la iniciativa Gent Gran, entre d'altres. I un altre gruix important de diners, un 21% d'aquest pressupost, es destinarà a impulsar el sector cultural. Seran 112 milions que es dedicaran a iniciatives de divulgació de la cultura i de la ciència a través de la xarxa de centres Caixa Fàrum i de Cosmo Caixa.
Amb més coses, l'àrea de recerca i salut de la Fundació La Caixa invertirà 62 milions d'euros, un 11% del pressupost total. Una part d'aquests diners han de servir per donar suport al futur Caixa Research Institute a Barcelona, el centre que impulsa la Fundació i que es preveu que sigui el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya i un dels primers d'Europa.
Sí, Isidre Feiner, president de la Fundació de La Caixa, ha destacat que en moments d'incertesa com l'actual és quan hem d'estar més a prop de tota la societat i especialment d'aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Al centre de les nostres preocupacions, ha dit Feiner, hi ha les persones i el benestar de la seva vida.
Això és una bona notícia.
Bueno, home, que la Caixa guanyi diners... que la Caixa guanyi diners és molt bo perquè la Fundació La Caixa rebrà més diners també, que és el que ha passat.
I podran ajudar, com diuen, a estar més a prop de la societat. Anem amb més qüestions. El Parlament Europeu reclama a Espanya més transparència, ho comentàvem abans, i menys burocràcia amb els fons post-Covid Next Generation.
Sí, al mateix temps constaten que no hi ha cap incompliment del govern espanyol en el desplegament dels ajuts comunitaris, tot i que del principi de la missió de l'Eurocup el control del desplegament d'Espanya dels fons post-Covid s'ha vist envoltada de polèmica, que és el que en realitat havíem dit abans, no? Ha presidit aquesta comissió del Partit Popular, la conservadora Mònica Hollmeyer. Jo no sé l'alemany, però bueno, més o menys s'entén.
Ho has dit molt bé. Bueno. Sí, amb més notícies, doncs, creix la llista d'empleats públics que revolten contra el govern espanyol i els lletrats de justícia que continuen en vaga, una aturada que ha provocat ja la suspensió de 152.000 vistes i judicis a tot Espanya.
Això és molt, molt dolent pel país, per les empreses, per persones, per la mateixa justícia, perquè és molta quantitat i no sabrem després, quan acabi la vaga, com s'esbandirà tot això, no? Protestes, vagues, mobilitzacions, però no solament els de justícia, sinó empleats públics. Avui estava, per exemple, la Seguretat Social, els treballadors de la Seguretat Social.
Professors, sanitaris...
Professors, tots... El malestar de funcionaris s'estén al llarg i ample de l'administració pública en àrees claus per la prestació de serveis, amenaçant agreujar encara més el caos generat després d'una dècada en què s'han encadenat tres crisis, la financera, la Covid i ara la guerra d'Ucraïna. Això és bastant fumudet, diríem,
doncs,
no?
Doncs sí, això no és una bona notícia perquè al final, com deies, perjudica bastant a la societat i a tots nosaltres. Moltes gràcies, Salvador. Com m'has dit al principi, hem après moltes més coses.
Bé, podríem aprendre molt més, no? Especialment estant aquí amb
l'Anton Gasol, que ens ha acompanyat avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Avui parlar-nos dels fons Next Generation.
Sí, podria parlar-la mitja hora, però en fi...
És que no ens deixen més temps.
La ràdio té els seus límits i el temps...
Alguna de les deficiències que acabeu d'esmentar, precisament gràcies al Next Generation, probablement se puguin solventar.
Moltes gràcies.
Ara, doncs, tirem una falca i recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.